200.000 euros per dècim agraciat.
I a partir d'ara s'espera que el plugim que ha afectat les Pitiüses aquestes darreres hores arribi al sud de Mallorca, res que en principi pugui fer passar pena per les colcades de Ses Majestats. Això sí, el vent serà fort, el fred intens i els Reis ens podran dur fins i tot neu als cims de la Serra de Tramuntana aquesta matinada. Són les 12:04, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Rosa Cladera, presidenta de l'Associació Espanyola de Mentoria i Coaching, perquè fa poc va dir una frase que mos va interessar molt en una entrevista en el Diari de Mallorca que li va fer en Toni Traveria. A Mallorca hi ha més por d'emprendre que a la península. Li demanarem a Messias perquè com que aquí juguem a truc som molt roquers i si no duim cartes no invitam ni retrucam per fer la comparativa. D'aquí uns instants parlarem amb ella. Igual que parlarem amb Maria Antònia Perelló, que és la biògrafa de Joan Alcover, nova biografia, podríem dir, que publica en nova editorial Moll, que és commemora el centenari de la mort de Joan Alcover. Se publica les seves obres completes en dos volums, i a més parlarem sobre la figura d'Alcover com una de les personatges no tan sols importants de les lletres catalanes, sinó també de tota una era que va coincidir amb Antoni Maura o persones com Costa i Llobera, Coetani, podríem dir el nostre segle d'or a Mallorca. I per acabar, com que és dilluns i han passat un que era molt de coses aquest cap de setmana, han cridat d'urgència en el nostre analista d'actualitat, Xavi Canyelles, i a tots els seus amics que du a dins la seva veu perquè mos faci una anàlisi del que ha passat a Venezuela, què passa amb els Reis, si mos duran molt de regals. Xavi Canyelles i el seu tiranosauro Rex mos farà l'anàlisi de l'actualitat. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Joan Jiménez en el control tècnic. Començam el dia Mallorca. Deacon Blue, 1989. Que feia de temps que no escoltàvem aquest Real Gone Kid. Encara toquen Deacon Blue, són d'Escòcia, de Glasgow. Sempre és bon moment per recuperar una cançó que té ni més ni manco que 36 anys. Bueno, escolteu bé aquesta frase. A Mallorca hi ha més por d'emprendre que a la península. És una afirmació de Rosa Cladera, presidenta de l'Associació Espanyola de Mentoria i Coaching, i ho ha dit a una entrevista recent en el Diari de Mallorca en el nostre company d'IV3, Toni Traveria, on també ha analitzat què ha de tenir un emprenedor per arribar a l'èxit. Li demanarem a ella i veurem si ho podem aplicar en altres mateixos, encara que per això mos fa l'efecte que s'hi ha de néixer. Rosa, bon dia, com estàs? Feliç any nou.
Hola, què tal? Bon dia, feliç any nou també per vosaltres.
Bueno, a Mallorca som més roquers, apostam només per guanyar. Jo he fet el símil del truc. Jo no dic truc ni retruc, sí, no duc bones cartes. És això perquè... Per què creus que mos passa això que li vares dir a Antoni Traveria? És que m'ha cridat l'atenció.
Bueno, això va ser dins de tota l'entrevista pues, lo que més va resultar i, bueno, el millor és el que puc aportar com a una part comparativa, no? Havent estat 6 anys a Alacant, el que entendre també és context, on ho he dit, que has d'estar mentoritzant persones i empreses aquí a Mallorca i també a Alacant, no? I, bueno, pues, és una part que veiem dins de la part de la mentalitat, a lo millor llenca que tenim, no? I la necessitat de tenir també aquesta seguretat i de cobrir, diguéssim, amb més seguretat la nostra estabilitat, no? I, bueno, va ser dit aquesta frase i aquesta valoració dins aquest context i crec que és així. Allà he estat mentoritzant emprenedors i dins de l'emprenament hi ha una part que és vital, no? Que és la resiliència en el fracàs i de saber girar i tornar a la truita, diguéssim, donar-li la volta a la truita per treure-li el major profit a la situació. I reinventar-se, o sigui, això és una part de l'emprenament, de l'iteració quan les coses no funcionen, a lo millor com els imprevistes. I aquí, pues, bueno, pues, sempre pues, cercant més seguretat.
Però jo m'imagino que s'ha de servir. Jo no serviria ni per vendre pipes a la porta d'una escola, per exemple. No. O és això el que tu dius de la síndrome de l'impostor, que jo ben assessorat i ben conduït i, per exemple, de la teva mà, sí que podria muntar una paradeta de pipes a la porta d'una escola, que sembla que s'han de vendre totes soles, perquè jo crec que ni per això. O és aquesta síndrome de l'impostor que tu dius, que de vegades tenim aquí. I què és la síndrome de l'impostor, ja que hi som?
Bueno, la síndrome de l'impostor és una part que t'incapacita, diguéssim, amb unes idees de que, bueno, pues que tindràs èxit, no? Que ho pots aconseguir. I que si no tens la màxima seguretat en tot, o sigui, no ets capaç de poder emprendre. I és preveure que les coses aniran malament antes d'haver començat. I això sempre penses que no saps lo suficient, que no tens el suport que has de tenir suficient i això és el que te fa la incapacitació de poder emprendre en confiança de que l'emprenament és un camí que has de fer, que vas aprenguent, que te vas dotant d'habilitats, que vas també agafant consistència en la idea que tens de inicial, que moltes vegades l'emprenedor, i tots els que hem estat emprenedors, doncs mos aparrem la idea de que la nostra idea és la millor, quan l'atenció l'hem de centrar en què és el que necessita en aquell que nosaltres li volem vendre, no? I què és el que nosaltres li volem donar. Empleant el símil que tu estàs dient, a la porta de l'escola, pues, vendre pipes, bueno, pues, si es contesta, és un contesta que pren pipes, tindràs facilitat per vendre les pipes, encara que no en sàpigues molt. Per què? Perquè hi ha una necessitat i que si te poses i tens un mínim d'empatia en això que li vols vendre les pipes, els vendràs. Això està clar, no?
Sí, però també m'ha de creure, saps? Crec que has de creure en tu mateix, no?
Exactament.
Has de ser un poc valent, no?
Això és una part essencial. O sigui, una principal característica de l'emprenament és la part de la valentia, de ser resilient i que també ser constant i has de començar a fer feina amb aquestes habilitats teves pròpies, no? O sigui, has de tenir una autoconfiança en el que tu proposes i també en la idea que tu proposes. Si no hi ha confiança, per molt que tu vulguis fer, no se podrà fer. Evidentment, en l'acompanyament que feim de mentoria i els mentors, sempre estem al costat de les persones potenciant la part que l'emprenedor no veu de si mateix, no? Que hi ha moltes vegades que no estem acostumats també a valorar-nos positivament i a vegades necessitem aquest reforç, no? I el reforç és desmentor de poder veure el teu potencial i poder-te ajudar també a veure-lo de forma consistent. No d'una forma lleugera, sinó una autoconfiança aplastant. Això és el que s'ha de tenir.
Ah, sí, autoconfiança aplastant. Va, perfecte. Perquè és que també, tu, jo m'imagino que tu ets autònoma, perquè, no? A veure, autònoma, no?
Sí.
Va, i doncs, això t'anava a dir. Perquè per autònom no serveix tothom. No vos poseu malalts, no teniu vacances, feis feina 35 hores al dia. És a dir, vulnerau la declaració dels drets humans pràcticament perquè esteu fet d'una altra pasta, sou superhomes i superdones, jo des cap d'una setmana que hauria rebentat, m'entens? No hi ha suplement vitamínic que t'adoni, has de tenir unes ganes i una confiança en el que tu has dit, que és que no serveix tothom. Jo crec que no serveix a tothom. Has d'estar fet d'una pasta que dius, venga, endavant, no? Com aquests corredors que acaben i s'aixequen i... jo crec que no serveix tothom. Si tu fessis un càsting, diries, uf, aquest no arribarà segur a la veu petita, no? Oh, no ho vols tu de vegades, quan dius, uf, aquest no arribarà, aquest no... De veure més d'un, no?
Sí, mira, dins de tota la meva especialització, el que primer me vaig donar compte és que no totes les persones som iguals ni ens comportem iguals davant les situacions. Vaig estudiar un poc el tema d'analista de comportament a través d'una metodologia provada a nivell internacional i que funciona moltíssim. I bueno, si nosaltres miram dins aquest context, el que ens trobarem són quatre grups de persones en les quals hi ha unes habilitats que són més fortes i que estan més donades per l'emprenament i unes altres que cerquen més la seguretat i que no són tan atrevits per poder fer-ho, no? I això és bàsicament, o sigui, se trata de que persones que potser estan dins aquest estil de comportament que cerquen més seguretat, el que necessiten és tenir un projecte més sòlid, perquè tinc gerents que estan dins aquest rango d'estil de comportament que han emprès i que han fet consistent el seu projecte i han arribat a tenir grans resultats com a empresaris. Varen començar com a autònoms i després han format un equip i cada un d'aquests estils de comportament necessiten una estratègia diferent a l'hora d'enfrontar el seu repte, que pot ser muntar un emprenament o qualsevol objectiu que se pugui plantejar una persona. Si xerrant de l'emprenament, evidentment, quan estem fent feina amb persones que estan dins aquest rango, que cerquen més seguretat i que no són tan atrevuts i que no tenen aquesta resiliència en el fracàs, com a lo millor els altres estils de comportament, que són més emprenedors, més cercadors de relacions, és diferent la forma de fer feina en cada un d'ells. Se pot fer feina en tots? Sí, per supost. O sigui, hi ha empreses que estan dirigides, que són molt tècniques, per perfils que si no tenen un rigor i no estan super informats de com ho han de fer, no donaran una passa, però quan ho han fet i estan convençuts, emprenen i van. La seva forma de liderar el seu projecte i el seu equip, finalment, serà diferent a un altre que és el típic emprenedor que és per naturalesa, que nosaltres que estem acostumats a veure, no? Que és el que dona passes i no li fa por res. O sigui, si m'equivoc, pues bueno, pues tot començar. Si no va bé per aquí, pues aniré cap allà. I que s'estan cercant a dir tot el dia. Són diferents estils de perfil. Però tots sí que poden arribar a emprendre i és vera que s'ha de tractar cada líder o cada emprenedor i emprenedora d'una forma diferent. No hi ha una medicina per tothom igual. I això és superimportant.
Ara tot d'una vull que m'expliqui el que és l'estratègia de l'àguila. Però primer de tot, diferència entre mentoria i coaching, perquè jo me pensava que era el mateix, però veig que no. Quina diferència hi ha entre un mentor i un coach?
Vale. Mira, un coach, no m'ho començava per la primera part, és una persona que sempre et farà un acompanyament en quant al desenvolupament de les habilitats de la persona des de, en aquest moment, com està aquesta persona, l'ajuda a conèixer quines són les seves habilitats i quin és el grau de desenvolupament que té aquesta persona, després, a marcar un objectiu, l'acompanya a marcar-se ella mateixa un objectiu i fa aquest suport i acompanyament perquè pugui desenvolupar les seves habilitats des d'aquest moment fins a aconseguir l'objectiu. Un mentor, que és el que fa? Pues un mentor és una persona que ja té experiència dins el camp on la persona pues, està desenvolupant la seva activitat o el seu objectiu, i el que farà serà que, a part de poder pues, descobrir en la persona pues, quines són les habilitats que té, el seu projecte, quin potencial té, i li farà aquest acompanyament a través de la guia i de les conversacions i els consells que li pugui donar. Què passa? Que també tenim la figura que és la del mentor coach, que és una figura que, diguéssim, dins la nostra associació també pues, és la que també pues, acreditam i acompanyam a través de, a part de la del coach i la del mentor, que és la del mentor coach, que és una persona que està acreditada i que s'ha preparat també per tenir aquestes habilitats com a coach, que és per ajudar en aquest desenvolupament, que en aquest cas jo tinc aquestes habilitats perquè som mentor coach, i després la part de l'acompanyament, perquè jo puc ser mentor dins el sector que jo conec i dins les àrees que jo conec. No puc ser mentor de tot. Entens el que te vull dir? Ja, o sigui, te puc ajudar, tinc uns sectors que jo, per exemple, doncs venc del món de l'empresa de la construcció i des de les instal·lacions, tot això, i aquí tinc doncs, unes habilitats i una experiència que no m'he de preparar, diguéssim, per poder acompanyar en aquest tipus d'empreses, no? Perquè és una part que jo tinc ja més de 12 anys d'experiència i que, bueno, que he acompanyat en molt de processos.
Ja ho tens per mà. Ja ho tens per mà. Que ja ho tens per mà,
clar. Per mà, i ho pots acompanyar. I ho acompanyes perquè, a més, has provat moltes d'estratègies i també has estat en diferents situacions que t'han permès desenvolupar-te també com a mentor en el mateix, i, o sigui, en el que tu estàs fent feina, no? I això és el que et dona la oportunitat en el que està acompanyat de poder aconseguir més ràpid el que està cercant aconseguir.
I és l'estratègia de l'àguila, perquè, bé, el primer de tot dius, tenir bona vista, sí, però això és una altra cosa, també, perquè n'hi ha que no veurien els dos vells ni malament els hi posessin a davant del nas. Bona vista, en què te refereixes? A saber veure més enllà.
Mira, tot emprenedor i tot empresari, quan començam a fer feina amb ells, depèn de si és una part d'emprenedor, l'emprenedor està obsessionat en la seva pròpia idea, no? I això és el que ell vol treure davant i va a tope, no? Què passa? Que l'estratègia de l'àguila, el que jo vull explicar i vull fer reflexionar tant en l'empresari que ja està fent feina dins una sèrie de metodologies o processos, és a poder ampliar el seu camp de visió. Mira, un àguila, quan està dins el niu, què és el que veu? El niu, el que té de vora, i ja està. Uh-huh. Però l'àguila, quan empren es vol, què és el que fa?
Mirar i pujar, sí.
Puja. Quan més puja, el camp de visió és molt més ampli. És així, no? Sí. Quan nosaltres pugem un avió, sí. Si estem davant de l'avió, què podem veure? Ostres, és que Mallorca no és el que estic veient ara, és tot això, i després i comences a moure't tot, i resulta que Mallorca després és un petit puntet a dins la mà, no? És així.
Exacte.
Entonces, quan nosaltres estem a dins el món del nostre projecte, el que hem d'aprendre també a fer és no veure només el que tenim més proper, el que està dins el nostre niu, que és el que nosaltres hem de cuidar i que és el que hem de fer. Nosaltres hem d'aprendre a emprendre aquest vol, que és anar més enllà de lo que estem acostumats a veure, ja sigui a través de pues, anar a formacions, anar a eventos de networking, anar a eventos que fan les associacions. Per què? Per poder veure a través de la mirada que tenen d'altres persones i poder aprofitar d'ampliar la teva part de mentalitat o allà agafar qualque idea que pugui ajudar a donar un, alt, un salt qualitatiu o quantitatiu en el teu projecte. I això no molts estan, diguéssim, oberts. Per què? Perquè anem com un poc a la nostra, no? La figura del mentor el que fa també és aprendre, és ensenyar a sortir del niu i a mirar què és el que està passant, no? Això també hi ha una metodologia que és el benchmarking, que és, bueno, què estan fent els altres que tu no estàs fent? Uh-huh. Què està passant allà, allà de sa? No? I què és el que tu podries aprofitar d'allà i podries implementar? Claro, quan això se fa a través d'una investigació i se fa a través d'una feina d'acompanyament, op moltes oportunitats.
Clar.
Les oportunitats del projecte. Ara, això és una primera fase. Aprendre a mirar més enllà de lo que tu estàs fent. I després ve més coses.
Clar, ve que tu dius arribar al potencial de créixer, com l'àguila que desplega les ales i fa el doble, la capacitat d'identificar l'objectiu. Clar, és que és, home, és un animal molt, molt... És una ala de rapinya, un àguila, no parlant de bromes, sí. És un gran exemple.
Mira, la part de les ales, que jo ho faig com... Aquesta part de quan estàs en vol, després què te falta tu? Pues bueno, te falta mirar a veure quin és el teu potencial que tu tens com a àguila. Tu com a líder, o sigui, què és el que tu pots anar a fer? O sigui, què és el que tu pots desenvolupar en el teu entorn, a dins el teu equip o a dins el teu projecte? Què és el màxim que tu te pots ampliar? I aquí, fent la reflexió de l'àguila, és molt important que tant l'emprenedor com l'empresari, sàpiguen la capacitat que tenen de créixer i quin és el seu límit. Però no només això, sinó que el potencial de l'àguila també, com és que l'àguila va a cap al seu objectiu? Amb unes ferramentes que té. Té unes garres, o té unes rapinyes, no? Que si no els posen en pràctica, aquestes rapinyes, quan estan a dins el niu, de què li serveixen?
Clar,
de res. De totes les persones tenen això. Però quan estàs en marxa i vas cap al teu objectiu, tu has de saber també quines són el teu potencial per poder aconseguir aquest objectiu. I això pues, bueno, és un acte d'analitzar tota l'estratègia, equipos, processos, tot el que hi ha.
Rosa, me queda un minut només i te volia demanar com se pot sol·licitar ajuda. Si ara mos està escoltant qualcú i diu jo vull que m'ensenyin tot això a una persona que s'hagi hagut de reinventar, que vulgui muntar un negoci i no sàpi per on tirar, com fer-ho, o qualcú que li digui no, millor que no ho facis. De quina manera se poden posar en contacte amb altres?
Bueno, pues hi ha diferents formes. Si estem aquí a Palma, el que tenim, el primer de tot, és una eina que pues, Palmativa pues, ha posat, és un programa de mentoria que té pues, per als ciutadans de Palma, que hi ha pues, 44 mentors que estan representant totes les àrees i els sectors que tenim aquí a Mallorca i que bueno, pues, poden sol·licitar l'ajuda, no? A través de la pàgina de Palmativa en el programa de mentors i bueno, si compleixen aquestes característiques que se necessiten per poder d'aquest programa pues seran dirigits en això. Si estan fora d'aquí, bueno, pues també a través de l'associació d'ANCES tenim la pàgina que és ANCES.org, i aquí també pues, podran trobar en els mentors que estan acreditats per l'associació. Són una associació que tenim 3.500 associats i més de 2.600 estan acreditats per fer mentoria, no?
ANCES, Associació Espanyola de Mentoring, però si poseu simplement Associació Mentories, el primer resultat, que això també es posiciona en el web, és molt important, el primer resultat sí. Sou vosaltres, Associació Espanyola de Mentoring, i de fet sortiu una pàgina web, ANCES, Associació Espanyola de Mentoring
Exactament,
Coaching.
Exactament, tenim la nostra pàgina web,
és molt bona de trobar.
És molt bona de trobar. I, bueno, i jo estic a disposició pues, vostra tant a través del programa de mentors com a través d'ANCES per el que vos pugui ajudar. Si necessiteu més ajuda, més orientació, vos puc orientar també pues, en qui són els mentors que vos podrien estar acompanyant i si jo ho puc fer, pues, ho faré, i si no, pues, vos presentaré en els que ho puguin fer.
I millor sempre assessorar-se. Millor no tireu pel vostre compte. Demaneu a una persona que en sàpiga que vos faci un estudi de mercat de viabilitat, que vos doni quatre idees de com ho heu de fer, de com vos heu de posicionar avui en dia a les xarxes socials, perquè és molt important, perquè si no correu el risc de perdre dos bes i no s'ha de fer res mai sense deixar de demanar consell en els que en saben. Per això, com en tot en la vida. Rosa, molt interessant, moltíssimes gràcies. Estarem en contacte perquè segur que mos pots ajudar amb un caramull de coses més. Rosa Cladera, recordeu, ets la presidenta de l'Associació Espanyola de Mentoria i Coaching. Feliç any nou i moltíssimes gràcies, Rosa.
Pues moltíssimes gràcies a tu i encantadíssima, quan vosaltres vulgueu.
Igualment, Rosa. Nosaltres ara d'aquí un instant xerrarem de l'any Alcover, perquè enguany fa 100 anys que va morir Joan Alcover.
Mallorca.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, i començant la primera radiografia mallorquina d'aquest 2026, commemorant un referent cultural de la nostra illa, ja que enguany és el centenari de la mort del poeta, polític i assagista Joan Alcover.
La balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa de nostra vida treu es fil.
Hem de parlar de Joan Alcover, Jaume, que també forma part de la nostra cultura mallorquina, com no, i com no podia ser d'una altra manera, des de Nova Editorial Moll, enguany es vol commemorar aquest centenari de la mort de Joan Alcover amb la publicació, aquest proper mes de febrer, de les seves obres completes en dos volums. Serà a cura de Maria Antònia Perelló, biògrafa del poeta mallorquí, a qui va dedicar, de fet, la seva tesi doctoral. I avui volem saber una mica més, no? Que tenim un primer avançament d'aquestes obres completes que arribaran, i ho feim amb la mateixa Maria Antònia Perelló, que ja poden saludar. Maria Antònia, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, què tal, com estàu?
Molt bé. Maria Antònia, trobes que poden, sí, dir que comença un gran any, enguany?
Comença, en principi, l'any Alcover, per celebrar el centenari de la seva mort, que va morir la nit del 25 de febrer de 1926. Per tant, fa 100 anys. En principi, el dia, la nit del 25, que a vegades, a la millor en qualsevol moment, podreu veure el 26, perquè el van enregistrar, el 26, sí.
El primer volum se dedicarà a l'obra poètica completa d'Alcover. És difícil destacar una única publicació, Maria Antònia, des de la teva experiència, a nivell, quan has de recomanar, a vegades, no? Dic que es deu costar, no?, destriar.
M'estàs demanant un poema.
Sí, és a dir... No, és a dir, de l'obra poètica completa, si se fa difícil, sí, destacar-ne una única, no?
Sí que se fa difícil perquè n'hi ha molts de bons. Podria dir-te, per exemple, les cançons de la Serra. De les cançons de la Serra jo destacaria, bé, s'ha destacat la Serra mateixa, que va guanyar la Flor Natural el 1905. També destacaria amb la Blanguera, que s'ha convertit en signe de Mallorca, que diríem va ser la primera manifestació del canvi de veu d'en Joan Alcover i que la va llegir per primera vegada el 15 de febrer de 1903 en el menjador del Gran Hotel per celebrar que el seu amic Miquel Costa i Llobera havia estat proclamat mestre en Gaiçaba. I cadascun dels seus amics, en aquell dinar del Gran Hotel, van llegir un poema o li van recitar qualque cosa. I en Joan Alcover va ser la primera vegada aquí que va donar a conèixer la Blanguera. I els seus amics, amb Gabriel Alomar i amb Miquel de Sants Oliver, varen felicitar en Joan Alcover per aquest poema de la Blanguera i li van dir que era de la millor que havia escrit en aquell moment. I ell, una carta, és curiós, perquè una carta, com ho veu ell, diu: mireu, m'han dit que la Blanguera és la millor que he escrit, els amics. Ho diu un altre amic, en Estalric. I diu: jo, què vols que te digui? Ell queda així: jo, què vols que te digui? Però, bueno, han de dir que la Blanguera, si voleu que vos parli de la Blanguera, vos podria dir que sorgeix el compàs d'una cançó popular de Mallorca, que tots coneixeu, segur, que es diu La Blanguera fila fila, La Blanguera filarà, que el poeta ja coneixia de quan era infant, i apareix, en aquesta cançó apareix, un personatge femení anomenat Blanguera, que és un personatge que en Joan Alcover, diríem, objectiva, converteix en una vella, en una pagesa mallorquina, en una parca popular. Que és una parca popular? Doncs és un ésser atemporal que fila la vida i el destí dels homes. Per això diu la poesia: com una aranya d'art sutil, buida que buida sa filosa de nostra vida tagueu el fil. És, en definitiva, una força misteriosa que presideix la tradició del passat i les innovacions d'un demà ple de promeses d'una població que, arrelada a la terra, es projecta vigorosa cap al futur.
I, Maria Antònia,
sí,
disculpa-me, sí, dic, per anar tocant altres qüestions.
Sí, perquè vos... jo posaré la directa, sí.
No, digueu, no, cap problema, digueu. Però jo vos deman, com a expert en Joan Alcover, sentiu que és el millor que ha fet Alcover? Des del vostre parer, des del vostre punt de vista, sentiu que la Blanguera és el millor que ha fet?
No.
No, sí, vull dir que... Ja que...
No.
Perquè dic que...
No,
jo a mi me dones a triar i tu, Joan t'ho havies dit, però en Joan més tard te volia demanar sobre sa mala sort d'en Alcover, perquè de salació, per exemple, que ell ja sol les queix d'un arbre esponerós ahir, que se li dos ple a l'hora de la cesta, això sí que a mi me sembla que és que me fa plorar cada vegada que llegesc de salació.
M'estàs parlant d'una de ses elegies. Per mi, realment, ses elegies són, com ho diríem, són d'una perfecció quasi d'un poema de Dant. Són un temple sagrat. En Miquel Ferrà va dir que eren el temple sagrat del dolor.
Maria Antònia, per situar la gent, és el vostre... És el vostre, per dir d'alguna manera, allò que veus, on veus més reflectir la perfecció de l'obra de Joan Alcover, no?
La perfecció sublim d'en Joan Alcover.
Quasi res.
D'alguna manera, jo és el que vos volia dir una mica, és que és un plaer parlar de Joan Alcover, perquè no només va ser el poeta enamorat de la musa popular, de les cançons de la Serra, com ara vos he parlat, de la Serra i de la Balanguera, i no només més és el poeta sublim de les elegies que acabem de parlar d'ara, de Desolació, de Col·loqui, de Dol, que també va guanyar una viola d'argent, de la relíquia, que no té res a veure, la relíquia sí que no parla de cap de les seves morts, sinó simplement la relíquia és verleriana, de Verlaine, i d'un ritme de Verlaine, i és una elegia que parla del pas del temps, 30 anys de ma vida volaren de pressa, diu en Joan Alcover. Però les campanes, que és la primera que comença, totes recorden un gran, dels grans poemes del Dante Alighieri.
I de Maria Antònia, no tenim temps per més. Però mos han agradat molt aquestes pinzellades que mos heu deixat, unes petitíssimes pinzellades de tota aquesta obra
vull dir que també les obres completes no només hi haurà la poesia completa d'en Joan Alcover.
No, és que és el que anàvem a dir, hi haurà la prosa.
La prosa completa d'en Joan Alcover, és el que volia dir-vos, també.
Sí, són els dos grans blocs. I res, Maria Antònia, que moltíssimes gràcies.
Sí,
d'acord, contacte.
Molt bé. I de moltes gràcies a vosaltres per haver-me cridat. Gràcies, eh?
Ah, doncs, seguirem pendent. Adéu. Obres completes, tant la part de poesia que hem parlat avui, de prosa, que avui és un inici del que celebrarem tot un guany. Segur que tenim noves ocasions de serrar de l'any que ve, d'emocionar-nos, perquè va més enllà de la Balanguera, evidentment.
Cremar emis vallenya com fumaral de festa i el sal de villes anar-se'n la millor part de mi. Brots de migrades fulles coronen el bocí. Obert i sense entranyes, que demà so que restes, que és brutal. Desolació, se li va morir sa dona, se li va morir els fills. Sí. I Desolació el llegeixes i t'ho imagines.
Crec que dos d'ells un poc més d'una setmana.
Horrorós. No és res més trist que aquest poema de Desolació d'en Alcover, i a la vegada sublim. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu.
Anem a la nostra anàlisi d'aquesta setmana amb en Xavi Canyelles, perquè han passat moltes coses. D'aquí un minut.
El dia a Mallorca.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a posar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Anem conscienciar a la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
començar el nostre anàlisi del cap de setmana. Sense cap dubte, el país del que més s'ha parlat aquest dia és Venezuela. En aquesta sessió no parlarem de política, però ni dels conflictes geopolítics, sinó d'aquelles coses que relacionem amb Venezuela. Xavi Canyelles, bon dia, com estàs?
Molt bones, bé.
Bueno, amb què relaciones Venezuela, per exemple?
Ja saps que jo som un poc estrany, no? I quan me diuen Venezuela ho relaciono directament amb les telenovel·les venezolanes que es varen posar de moda i varen ser molt exitoses en els anys 80
i part del 90. Jo només record Cristal, i Venezuela també me recorda en José Luis Rodríguez, el Puma, també, que també és venezolà. Però tens raó, les telenovel·les antigament eren venezolanes. Ara són turques, tens mexicanes.
Sí, en quant a les telenovel·les venezolanes, la primera que va ser molt exitosa, que la feien els estius, al matí, era Los ricos también lloran.
Boníssima.
Després, també, una que va ser molt exitosa, que la feien els migdies, era Cristal. Per favor, fins i tot la música se posava a les discoteques.
Sí, mi vida eres tu.
Després, amb Carlos Mata, que tothom, tots estaven enamoradíssimes d'aquest. I va tenir tant d'èxit,
Mira, escolta.
Després la sentirem, farem un poquet de telenovel·la en directe. Resulta que Cristal va tenir tant d'èxit que quan va acabar hi va haver tanta demanda que varen fer La dama de rosa.
Què era? Lo mateix?
Era lo mateix, només que anava de rosa.
Que era la Jennifer Aniston, aquella.
Era una rosa.
La Beba Canio.
Sí. I la dama de rosa resulta que tenia unes amigues que eren actrius, perquè en aquella època aquelles actrius venezolanes eren misses. Eren guapíssimes. Les misses eren actrius. I hi havia una guapíssima amb un cabell rissats. I aquesta va tenir la seva pròpia telenovel·la, Rubí.
Ah, sí, ja no ho sé.
I una altra va tenir la seva també pròpia, Topacio.
Topacio,
sí. Després va passar un temps i va aparèixer Abigail Guzmán.
No sabia que estaven relacionades.
Quines portades de revista Pronto, en Abigail en banyador, per favor. A l'any 89, 90, 91.
És cert.
A la revista Pronto, no vull fer publicitat de revistes, però és que es veuen en Abigail Guzmán. I després, fins i tot... Una que molta gent no sap de coses, que jo m'animo a això, que era Agujetes de color de rosa.
Agujetes de color de rosa.
Bé, sí, tot sí. Això és...
Podem escoltar la cançó de Cristal, que feia molt d'any que no la sentia.
Boníssima. És que enamora. És una passió.
No soy aquí.
Sí, senyor. Que bé que cantes. Una cosa.
Que bella que te ves. Ya no puedo seguir. ¿Y quién venía? El subidón. Ya era el subidón.
Mi vida eres tú.
I solamente tu.
Tots els capítols iguals, eh?
Quina meravella.
És una meravella.
Tengo que decir una cosa porque te tengo que decirla y te la voy a decir. Mem, com seria un fragment de telenovela venezolana? Mem, per exemple, com seria?
Se troben ella, la protagonista, tota guapa, i ell, no? I després les interromp un altre que els diu la veritat.
Sí.
Estan en un moment de bo.
Luis Alfonso Rodríguez. Hace tanto tiempo que yo le extrañaba.
Ay, mi chamo. Usted ya sabe que tengo el carro acá para usted. Mi amor, debo decirle una cosa.
¿Qué me quiere que decir? No es Alfred Alfonso.
Yo quiero decirle algo que jamás en mi vida... ¡Ah! ¡Ahí está!
¿Quién llegó?
Llegó el padre José Luis. ¡Ah! Soy José Luis, ustedes ya saben.
Ah, padre José Luis, estábamos en un momento de amor. Yo le extrañaba, yo le estaba bien en contactito usted.
Luis Alfredo Alfonso Rodríguez o Rodríguez de los Santos Oliver, pero por favor no me extrañe usted. Estoy enojado, estoy desdichado.
Espera usted, creo que llame el padre José Luis. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Eh?
Yo quiero decirles solamente una cosa. Quiero decirles que... Tú.
¿Qué?
Tú. Eres la hija del sacerdote.
¡Qué desastre!
Mi vida.
Y tot eren fills de germans i al final era germà.
Era filla d'escapellà i per això de petita quan la varen beneir no li varen posar el llinatge.
Exacte.
I li deien cristal, no li deien... Clar. Una cosa grossa,
I
això.
I per això empacaven la cajuela del convertible i totes aquestes coses.
Sí.
Bon Jesús.
D'aquí varen passar mos en capellà.
Cert, cert.
Però
el que sí que és cert és que a Venezuela, durant els anys 60 i 70, i molt abans, fins i tot, sí, va haver una gran migració de mallorquins cap a les Amèriques. A Venezuela va ser un país del bomb, el van anar molt. I, per exemple, la Montbernat de Can Pixetort mos ho recorda. La Montbernat, bon dia.
Sí, sí, jo me'n recordo. Molts mallorquins van emigrar. I el meu cosí, en Tomeu, anava a Cuba. Va anar a Cuba perquè era pescador. I pescadors anaven a la indústria d'agafar esponges. Anaven a Cuba amb un vapor que durava, que he de dir, 3 setmanes dins el barco. Van ficar dins el regazzo i van allà, com era pescador, anaven amb un àngel, agafaven les esponges. I va fer molts aromes.
Per què l'agafaven?
Bon àngel. I va fer les esponges. I hi ha foto en tenen les esponges. I va fer molts aromes. Però quan va venir aquí, les va fotre tots en les aromes. Perquè va comprar tots de terra. I llavors la mà va al vendre. Saps? I la meva cunyada va anar a Venezuela. Va anar a Venezuela perquè era l'època que se feien els hotels. M'entens? I molt, va anar molt bé. La seva neboda viu a Miami, ara, i venen els estius. I va anar a Venezuela amb un vapor. Un vapor que sortia de Port de Palma. I anava cap a França. I llavors estava cap a Màlaga. I Màlaga, com que nosaltres teníem bons buncos i militars, mos va dir, saps tu, per si has de tenir bons militars, mos va dir... Allò, anàvem per aquesta barcassa, una barcassa amb un rem, el que no tenia rodes, però tenia un rem, però rodes no, i anava, i va anar a Venezuela, i mos van aturar a Lisboa, entens? En aquell tiempo. I de Lisboa, a línia recta, anàvem cap al Nuevo Mundo, que deia, i allà feien els obres. Jo no hi vaig veure anar mai, però, perquè jo feia de porqueret. M'estimava més el porgueret que anar a cuir esponges, saps? I això és el que hi ha. I molts van quedar allà i altres no tornaren. La meva germana va tenir un nòvio que era en aquell temps, però no li volien donar ni un beso. I se'n va anar a Venezuela i no va tornar. I les cartes no tornaven i no hi havia resposta. Suposant que aquest home se va casar amb una família per allà. Oh, se va morir, ja no ho sabem. Però, home, que a Venezuela, molts mallorquins, hi van anar.
Això és cert, és ben cert.
Ja van tornar, ja que no.
A fer les Amèriques, Cuba, Venezuela, efectivament.
Sí, que el Nuevo Mundo.
El Nuevo Mundo.
I van fer molt de nom, van fer hotels. Allà, les Amèriques.
Sí.
Bé, ja me'n puc anar, muchacho.
Sí. Moltes gràcies, la Montbernat.
Adiós, te faig fa fred.
Sí. Avui és cert que refresca. Bueno, però de tota manera, personatges famosos, venezolans, abans han dit el Pumas, les telenovel·les, però no podem oblidar en el meravellós Boris Izaguirre.
Ay, por favor, pero muy buenos días, pero ¿cómo está usted? Por favor, qué cosa.
Encantado de recibirle.
Me encanta, Noguera. Solamente ustedes me están llamando justo acá cuando pasa alguna cosa con Venezuela. Y yo quiero decirle que realmente yo no tengo nada que ver con Venezuela, mi amor. Yo solamente nací allá. Pero después vine y vivo en Madrid y en Barcelona. Entonces, ustedes se acuerdan que yo me hice famoso acá en España gracias al programa Crónica Marciana.
Sí.
Y me hice famoso por bajarme los pantalones. por favor.
Cierto.
Pero yo soy una persona bastante inteligente y bastante culta. Y realmente a día de hoy quiero decir que Venezuela es un país que yo llevo dentro. Y que me encanta. No solamente me encanta, sino que además Venezuela es una tierra de pasiones. Es una tierra de novelas, es de arte, es de novelas, de todo, es de todo. Además, hay una cosa muy, muy importante, porque, por ejemplo, el tema del vestuario. El tema del vestuario de Venezuela es magnífico, es algo realmente fantástico. Pero a mí me gusta mucho más, me gusta mucho vivir acá. Y, por cierto, a ver si en Baleares haces un programa con Boris. A ver si yo puedo venir justo acá a hacer un programa. No hay dinero, por eso empezamos el dinero. Pero podría venir y ustedes me pueden contratar, porque yo sé mucho del mundo del corazón y muchas historias.
Bueno, ¿sabe tanto como, por ejemplo, Esteban Merced?
Pero la verdad es que ella es un referente. ¡Ay, por favor, Esteban, cuánto tiempo! Me encantó, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos con Cristina Machado, que era un salsillo, que venimos a ver tu chalete en Venezuela? Me acuerdo perfectamente, Mercedes. ¡Ay, pero qué zapatos tan chulos! Unos zapatos que son de Christian Dior. ¡Me encanta! Es que me encantan los zapatos que lleva, me encanta. Es un crack. Si él hubiera nacido en Estados Unidos, sería famosísimo. Supuesto que sí, una nueva Boris.
Muchísimas gracias.
Una sorpresa. Ya sí, perdonamos sí. Que sí, que Pollense en directo. Usted está en Pollense. Pollense es un pueblo de Mallorca. Ya te lo diré. Ay, me encanta. Es tan grande como Venezuela. Más o menos, aproximadamente. Bueno, corazón, y me voy, que estoy grabando unas cosas de fin de año del año que viene. Después ya pasó.
Moltíssimes gràcies, Boris. Moltes gràcies. Esteve. Per a mi, clar, un altre famós, en aquesta ocasió també cantant, en aquesta ocasió, relacionat amb Venezuela, ja que se seva ets, na Fabiola, és venezolana, és en Bertín Osborne. Buenos días.
Pero vamos a ver, pero ¿qué te iba a decir yo? Pues claro, al fin Venezuela, pues está libre. Estos rojos que nos dicen que no se quede en Venezuela, pues claro, Venezuela está libre. Yo he vivido en Venezuela y yo te puedo decir que ahí es que no se podía hacer nada, es que nada, ni comprar papel de bate. Por cierto, te traigo un vinito. Vamos a tomar un vinito. Un de Osborne.
Y un poquito de amor.
Un poquito de amor, claro. Además, si quieres te canto una canción, ahora que estamos aquí en la radio.
Sí, eso.
¿Qué te iba a decir? Claro, es la única que tengo. Bueno, tengo más. Porque tengo mucha ranchera, pero claro.
Pero la buena, la conocida.
La buena, la de toda la vida. Además, como yo no vuelvo viejo, lo mayor. Además, estoy guapo, que soy buenísimo. Al otro día uno me dice, es que tú eres como Norma Duval, pero el tío. Yo digo, pues tienes razón. Además, en España cualquiera puede ser hijo mío, del emérito o de Julio Iglesias.
Efectivamente.
Ahora te voy a contar una canción. Mira, a la de tres, ¿eh?
Sí, sí.
Un, dos, tres. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. ¿A que lo hago bien? Es que lo hago tan bien. Muy bien, no era. Es que hace 30 años que canto
fan,
la misma.
Soy fan.
Eres fan, claro, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Bueno. Tú cuando quieras, vení ahí a la dehesa y te hago una entrevista, en la casa o en la mía o en la tuya o en el programa que haga. Yo vine aquí a entrevistar a Rafa Nadal, no sé si te acuerdas del capítulo.
Sí.
En un momento me dice, te voy a un tojo de sobrasada, y yo creía que era un tocino.
Y Rafa, ¿qué dijo?
¿Te acuerdas? Bueno, pues habla de poca cosa. Pero bueno, que estaba guionizado. Y me trajo una galleta así de pequeña y me dije, esto es Jonquelita. Y yo digo, Jonquelita. Y yo le saqué el alcohol, el borne de la familia. Y bueno, y me dijo, que no tomasco. Pero bueno, un día tú vienes a mi casa, ahí en la dehesa, y vemos los toros, y ves los toros bravos y las cosas.
Encantado.
Y a ver si, ya te digo, muy contento de esto que ha sucedido en Venezuela, porque yo me llevo bien con mi eco, es venezolana. Como Ivonne Reyes, ¿te acuerdas de Ivonne Reyes?
Sí, hombre.
Está buenísima, sí, perdón, sí. Me quiero decir que yo, es que soy un dandy. Bueno, pues eso. Porque cuando quiera podemos quedar con ella.
Es todo un varón.
Todo un varón, claro. Dale. Hasta luego.
Muchas gracias, señor Osborne. Per cert, quasi se mos oblida avui a la Colcada del Reis.
Ai, és vera, avui a la Colcada.
El Reis d'Orient. I clar, la nostra sa il·lusió personificada
sempre
en aquest programa és la Laureta. Laureta, com està?
Un moment, que ha sortit aquí un moment.
Mam, Laureta, vine cap aquí.
Hola, senyor de la ràdio. Jo, els reis m'han de dur tres coses. En el rei Melció, que és el rei blanc, l'Ellu, unes sabatotes atiusques per quan plou, i el Gaspar me durà... un joc de taula.
Quin joc
no
de taula?
No sé, els pares han tornat a posar un joc de taula. I després una pepa que és digital.
Una pepa digital?
Sí, és com una pantalla. I surt la pepa digital i li pot posar els vestidots i pentinats i maquillatge. I després me duran carbó. Perquè m'agrada el carbó.
Laureta, troques ja...
I un robot. I un Madelman model. I una ràdio. Això ho he dit perfecte.
T'agraden els dinosaures?
Sí, el dinosaure també va durar.
I mira,
de plàstic, amb el Batman de plàstic, i el Spiderman de plàstic, i el Hulk de plàstic, i un camió de plàstic, els rases de plàstic, i el Superman de plàstic, i el Thor, i els quatre fantàsticos de plàstic.
Aquest dinosaure que mos ha duit en Xavi no és de plàstic. Música i que saludi el dinosaure d'en Xavi.
Vinga, l'estiram.
Sí, saluda.
Mira su ull, sa pupilla com li dilata.
Aquí ja sabeu, som amants dels animals. Tornem dimecres, que els Reis vos duguin moltes coses.
Ximpom. Oh,